It's always better when we're together. Yeah, we look at the stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together.
Al matí, amb Raquel García.
Divendres, l'Associació de Famílies de Menors Transsexuals Crisalis, que lluita perquè es protegeixi i es reconegui el dret d'aquests menors, ha convocat actes a diversos punts de l'estat espanyol en memòria de Kai, el jove de 16 anys que dijous passat es va suïcidar a Ondarroa, a Biscaya, després de la impotència que li generava la seva lluita perquè es reconegués la seva veritable identitat de gènere. I per conèixer com seran aquests actes i recordar la Kai, parlem amb el David Tello, que és el president de Crisalis. Bon dia i gràcies per atendre la trucada del matí, David.
Hola, molt bon dia.
Suposo que la intenció de demà és recordar la lluita de Kai, que és també la de molts altres joves transsexuals al nostre país.
Doncs correcte. Farem una concentració a nivell estatal doncs per condemnar, bueno, per desgràcia, una mort més, no? Fa 2 anys Alan aquí a Catalunya també ens va deixar i, bueno, pel desig dels seus pares, el seu pare i la seva mare... Perdó, serà una concentració de dol únicament. Potser ara no és el moment de buscar culpables, que n'hi ha tants, per desgràcia, i bueno, unir-nos entre tots a les famílies que conformem i hem convidat a la resta d'entitats de tot l'estat, doncs això, per concentrar-nos per aquest dolor de ràbia, impotència i desitjar que no hi hagi ni una mort trans més.
Uh-huh. Llavors és això, la idea és concentrar-vos, donar suport, no, a la família, i suposo que també visibilitzar la seva lluita que vosaltres denuncieu demostra que hem perdut com a societat, no? I que queda molt, molt per fer en la defensa d'aquest col·lectiu.
Queda moltíssim. És cert que aquí... es van complint coses, però la necessitat d'una llei estatal trans ja és necessari. Cada dia a diari hem de lluitar en diferents àmbits, queda moltíssim, tant en l'àmbit legal, amb la problemàtica que tenim pels nostres nens i nenes que reconegui el seu nom sentit, moltíssimes traves, estem en mans de decisions de jutges, de fiscals, de la seva empatia, creença, ideologia, àmbit sanitari, es va avançant però ja en general és que hi ha una desinformació total i falta moltíssima formació. En àmbit educatiu, també aquí a Catalunya tenim la sort de comptar amb un protocol que s'ha aplicat aquest any, estem desenvolupant juntament amb el Departament d'Igualtat i resta d'entitats aquesta llei 11/2014 contra la LGTBI-fòbia que disposem aquí a Catalunya, però queda molta cosa per fer encara i s'està desenvolupant a poc a poc. Contents d'aquesta llei que disposem aquí a Catalunya, però s'hauria d'anar tot molt més ràpid. Ja dic que en general a tota la societat és que estem demanant drets per nostres fills i filles. És que únicament demanem drets i no s'estan complint i no van a la velocitat que ens agradaria.
Clar, perquè si encara queda per avançar dins del col·lectiu transsexual, molt més, no? En el cas dels menors que es troben més desprotegits.
Moltíssim. Sempre es parla de... I em fa gràcia quan parlem de l'interès superior del menor i això no s'està complint. En tots els àmbits hem de donar explicacions contínues, com dic, i bueno, és una realitat. Mirin, feia 2 anys eren 8 famílies aquí a Catalunya, a dia d'avui ja passem al 100. A nivell estatal som unes 700 famílies. Cada vegada que visibilitzem hi ha més pares i mares que recolzen els seus fills, les seves filles menors, que fan aquest trànsit, que per fi són qui són. S'ha de treballar en molts àmbits, com dic, social, els mitjans de comunicació és una eina molt important també, la terminologia correcta, trencar amb aquests episodis televisius que de vegades són transfòbics, que utilitzen persones trans de burla. Estem en una societat que diem que som moderns i la veritat que a ple segle XXI és increïble que els drets dels nostres fills i filles trans no es compleixin ni el de les persones trans.
De fet, el nombre de suïcidis entre les persones transsexuals durant la seva adolescència és al voltant d'un 30% més alt pel que fa als altres joves de la seva edat. Què és el que passa? Què falla? No? Per exemple, jo ara penso en la CAE, no? que quin patiment passaria perquè al final el portés a suïcidar-se?
Jo crec que al final aquestes personetes arriba un moment, Kai com Alan, com moltíssimes persones que ens han deixat, jo li parlo de Kai i Alan tenien el recolzament total dels seus pares i mares, però era una lluita contínua. Ja li dic que pel desig de la mare no volíem entrar en qui va ser el culpable, però sí que li he de dir, no? És que hi havia una lluita en tema a l'hospital, que no arribava a la seva hormonació, en l'àmbit educatiu falta moltíssima formació, moltíssima. Nosaltres no donem abast fent 3 i 4 xerrades setmanals a les escoles perquè els mestres ens truquen, educadors. No hi ha formació. Nosaltres anem com a entitat, expliquem què haurien de fer, que és únicament tractar com nens i nenes com la resta. I els seus drets, que els tractin amb el seu nom sentit, que puguin utilitzar els lavabos i vestidors que se sentin a gust. Tot això és que són lleis, ja li dic, a altres comunitats, per desgràcia, doncs, alguns d'aquestes lluites que hem aconseguit aquí no ho tenen, per això és la necessitat d'una llei trans, ja? I sobretot formació a les escoles, que es parli de diversitat. La transsexualitat és diversitat i s'ha de parlar amb naturalitat. Els llibres s'ha d'aparèixer als cossos, al cos humà, i que es parli, que hi ha... Ja no em vull centrar en els genitals, però que es parli de l'existència d'aquests cossos i que són persones meravelloses, igual de normals que la resta. Falta moltíssim a treballar i en això estem a diari batallant amb tot el que ens queda.
Per exemple, ara que comentaves, no? que la Kai i els seus pares no feien molts anys que demanaven el tractament hormonal perquè frenés el desenvolupament del seu fill. Per què són tan estrictes aquests protocols? David, per què està condicionat aquest dictamen als metges i als psiquiatres i això fa que s'eternitzi, no? Aquest procés que és tan vital, tan important.
Jo crec que aquí a Catalunya i a moltes comunitats a poc s'està tractant la transsexualitat com el que és, no? com diversitat, no com una malaltia. S'ha de lluitar per despatologitzar la transsexualitat i jo sempre dic, igual que a les escoles, els protocols estan genials, però si hi ha un pla de convivència no hauríem de tirar d'aquests protocols. D'àmbit sanitari, doncs miri, li torno a dir, igual que ensenyament, falta moltíssima formació. Aquí a Catalunya, nosaltres des de Crisalis, per exemple, aquí a Catalunya apostem sempre per l'atenció primària, que les famílies, quan acudeixin amb el seu nen o nena, siguin tractats per un pediatre i que li doni les quatre idees, però és que no hi ha formació. Ens truquen fins i tot pediatres dient-nos que han atès un nen o una nena i que on el poden enviar, que no tenen formació, que no saben què fer. Això és el que no pot ser al segle XXI. Que no hi hagi coneixement del que és la paraula transsexualitat en tants àmbits. Queda moltíssim per lluitar.
De fet, l'ECAI va lluitar i molt, i el seu esforç va aconseguir avanços, per exemple, que els pares i els professors de l'institut li diguessin no, pel nom que identificava i no pel que posava pel DNI, no? Vosaltres també demaneu això?
Clar, és un dret. Nosaltres aquí a Catalunya hi ha el protocol aprovat, que va costar moltíssim, però estava per llei, a la llei autonòmica que li he esmentat 11/2014, el protocol aquest als centres educatius exigeix als centres educatius que quan una família comuniqui que té un nen o una nena trans, l'escola, tot el professorat d'alumnes ha de tractar el nen o la nena trans amb el seu nom sentit. Però això és un dret, està per llei. I després el que li dic, totes les notes, documents han de sortir amb el nom sentit de la persona, i utilitzar el lavabo i vestidor on se senti identificat i se senti a gust. És un dret. Això s'ha de complir. I hem aconseguit que amb aquest protocol, abans estàvem en mans de les escoles, que bueno, decideixin fer-ho o no fer-ho, però és que ara tenim un protocol obligat, però ja li dic, hi ha desconeixement a nivell d'escoles també, que no saben ni que existeix aquest protocol.
Imagina't, per això és el que deies de tot el que queda per avançar.
Correcte.
Ell també va visualitzar, no?, la seva situació quan va sortir, va ser un valent, no?, va sortir
correcte.
A l'informatiu de la Sexta i explicava el seu periple per canviar el seu nom i el sexe al registre
correcte.
Civil. Per què també aquest procés és tan difícil?
Doncs miri, l'àmbit legal, la veritat que actualment hi ha una llei, la 3/2007, que permet canviar les persones transgèneres al seu nom i sexe. Miri, aquesta llei al seu dia va ser pionera i va ser rebuda pel col·lectiu, però clar, nosaltres considerem que aquesta llei ha quedat totalment obsoleta i anticonstitucional. Aquesta llei no parla de menors per res ni les persones migrants. O sigui, els menors, les persones migrants no tenen dret a canviar aquest nom i gènere. I a més, a les persones espanyoles majors d'edat, perquè no oblidem que això és un àmbit estatal, els hi exigeix 2 anys de tractament i que diagnostiquin disfòria de gènere. És a dir, hi ha persones trans que no es volen hormonar, no tenen dret a canviar el seu DNI, hi ha persones trans que no volen anar, o sigui, has de demostrar a un metge que estàs malalt perquè et puguin canviar aquest document. Què fem des de Crisalis? Demanem als jutges a registres civils el canvi de nom per ús habitual. I últimament ja han fet instàncies amb nom i gènere. Però li torno a dir, estem en mans de fiscals, de jutges, que empatitzin les seves creences, sempre en mans de tercers. I això no pot ser, han de ser drets. I és la problemàtica que tenim amb el document, el DNI, un pilar bàsic per a nostres persones.
Clar, era molt interessant aquest raonament que feia, no? Que sempre doncs, estan en mans de tercers, no? D'aquests jutges, d'aquests metges, quan
Correcte.
Haurien de ser uns drets, no?
I
suposo que la societat encara ha d'avançar en aquest sentit, no? És el que abans deia que feia 8 anys, doncs, eren quantes famílies?
Miri, érem 3 o 4 aquí a Catalunya i a dia d'avui, amb 2 anyets que vam formar la delegació aquí a Catalunya, som unes 100 persones.
Clar,
i
això...
a nivell estatal, ja li dic, més de 700 famílies.
Això suposo que demostra que almenys les
Correcte.
Famílies sí que ja estan doncs, recolzant aquests nens i nenes, no?
en
aquest difícil camí. Suposo que vosaltres a l'associació teniu més nois que, i noies que pateixen doncs, aquesta discriminació i aquest assetjament. Us preocupa com també doncs, tota aquesta notícia doncs, ara els pugui afectar?
Ens preocupa moltíssim. I miri, abans comentava vostè a l'ECAI que sortia a mitjans de comunicació. No és fàcil exposar la teva vida, però arriba un moment que bueno, moltes famílies i els nostres peques no els hi fa res sortir a mitjans de comunicació i et diuen, per exemple, també el meu fill que em deia jo vull sortir, papa, per ajudar la gent. Doncs quan més visibilitzem aquesta normalitat, doncs anem creixent, no? En l'àmbit social, com he dit, el tema de mitjans de comunicació és molt important treballar-ho també amb una terminologia correcta. Ens fa molt de mal quan mitjans parlen de cossos equivocats. Les persones trans no tenen cap cosa equivocat, ni han nascut en cossos que no li pertanyen, ni estan malalts, ni són nens que volen ser nenes. Els nostres nens són nens i són nenes trans, però no són nens que vulguin ser nenes ni nenes que vulguin ser nens. I la terminologia, ja li dic, cuerpos equivocados, tot això s'ha de lluitar i fa molt de mal al col·lectiu.
Tot això doncs, hem d'intentar doncs, canviar mica en mica, no? També, i nosaltres doncs, aprendre, els periodistes també, doncs, a tractar doncs, aquestes problemàtiques. Quins són els temes que més preocupen a les famílies que arriben a Crisalis, David?
Bueno, al principi, no li enganyaré, com no hi ha informació, com em va passar a mi al seu dia, jo vaig veure la llum quan vaig conèixer Crisalis i per això m'he tornat doncs, el primer activista. No? Sempre diem que la gent et diu, oh, que pares i mares més valents, aquí els valents són els nostres fills i filles. No? Des de ben petits que t'envien aquestes senyals, indicis, doncs, bueno, quan per fi el pare i la mare ens adonem que tenim una persona trans, no? Un nen o una nena trans, simplement el que fem és acompanyar, escoltar. Quan no té informació té por, però un cop té la informació jo i la resta de pares i mares de l'associació estem molt orgullosos dels nostres fills i quan fan el seu trànsit això de passar d'un dia a un altre a que li diguin amb el seu nom sentit, que pugui vestir amb la roba que se sent a gust, a que realment el que és i a l'escola es fa aquest trànsit a la família, és que t'adones que el teu fill o la teva filla és per fi feliç i és un nen i una nena més en aquest món, a l'escola, a l'àmbit familiar. Pues tens molta, penses en un futur, però per això estem aquí lluitant i aconseguint drets. I cada dia, com dic, s'uneix amb més famílies a la nostra associació, per això, no? Aquest recolzament, compartim alegries, mitjançant un grup de WhatsApp, treballem molt amb les xarxes socials, orientem, anem a fer xerrades a escoles... I, bueno, anem on calgui la unió d'aquests pares i mares, que pensi que ho fem de manera totalment altruista. Són pares i mares que aquí treballem i posem hores i de la nostra vida per lluitar per nostres fills i filles.
Uh-huh. Creus llavors que cada cop costa menys assumir la transexualitat d'aquestes famílies, dels seus fills?
Quanta més informació hi hagi, molt millor. Jo crec que l'àmbit educatiu, a part de tots els àmbits, però arriba l'hora ja que ensenyament, els llibres, apareguin els llibres de text, des de ben petits, primària, secundària, els nens no tenen prejudicis, moltes vegades els que tenim són els adults. Els nens, quan els nostres fills i filles fan el seu trànsit social, et diuen, no, ostres, jo ja sabia que el Dani era un nen. Vull dir, no tenen prejudicis, per això volem que s'expliqui això des de ben petits, si no, anem creixent com a societat i tornem a estar informats, desinformats. Una lluita contínua, però bueno, ja li dic, i torno a repetir, que és que demanem drets, no demanem una altra cosa.
Uh-huh. Creus que el suïcidi de CAE podrà reobrir doncs, el debat sobre la necessitat d'actuar amb més rapidesa i d'establir tots aquests protocols que ara comentàvem?
Doncs miri, de vegades un arriba a pensar quantes morts més necessitarem, no? Jo crec que no hem de deixar passar ja ni una mort més. Ens va passar a Malan, persones que han deixat la seva vida en el camí, amb anterioritat, que són moltíssimes. El dolor d'Alan va reactivar el poder mirar aquesta llei 11/2014, però no hem d'esperar que passin les coses, hem de prevenir que no passin aquestes coses. I CAI, doncs igual, els pares, els missatges dels pares, tant CAI com compartim amb ells aquest dolor i desitjar que no li passi a cap nen o cap nena trans del món i continuï lluitant pels drets, com he dit.
Si algú ens escolta i coneix algú que, per exemple, ho està passant malament, on hauria de trucar? A on s'hauria doncs, d'assessorar i d'informar?
Bueno, nosaltres ja li dic, a la pàgina web de Crisalis, allà surten tots els telèfons de les delegacions i allà tenim telèfons que pares o mares estan al telèfon d'atenció a família i allà li donaran tota la informació que necessitin. Uh-huh. D'acord?
I per acabar, recorda'ns a la concentració de demà, on es farà sí. Aquest acte reivindicatiu?
Sí, com ha comentat vostè, bueno, ho fem a nivell de tot l'Estat, a Canàries, a Madrid. Nosaltres aquí a Catalunya realitzem una, aquí a prop seu, aquí a Terrassa, al Raval de Montserrat, demà divendres, dia 23, a les 12 hores. Estarem allà al Raval de Montserrat. I amb la resta d'entitats també que, com he dit, hem convidat a totes les entitats del territori. A la plaça Sant Jaume, a Barcelona, estarem a les 18 hores, que coincidirà a aquesta hora, demà divendres 18 hores, amb la resta de delegacions.
Doncs, David Tello, president de Crisalis, moltíssimes gràcies per atendre'ns amb tanta sinceritat i per deixar-nos clar algunes de les vostres reivindicacions.
A vostès, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada.